Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hi ha moltes persones sense llar que tenen molt a dir-te. Soc tan a prop que no em veus. El nostre objectiu és que tothom visqui amb dignitat i amb tots els drets. I tu, què dius? Digues prou. Amb el compromís de tots, ningú sense llar sí que és possible. Campanya de persones sense llar. Càritas.
Jo em dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians té aquest any com a lema «Cerca la justícia i només la justícia», una frase del capítol 16 del llibre del Deuteronomi, versicles del 18 al 20. Aquest octavari comença divendres, com cada 18 de gener, i durarà fins al dia 25, fins divendres de la setmana vinent, que coincideix sempre amb la festa de la conversió de Sant Pau. Volem començar avui destacant que podeu trobar en els webs del Centre Ecumènic de Catalunya, per exemple, o de la vostra pròpia delegació d'ecumenisme o del vostre bisbat, si sou de l'Església Catòlica, informació sobre les activitats que hi ha. La Catedral de Barcelona, per exemple, acollirà una celebració ecumènica a 7:45 del vespre, aquest divendres mateix, amb la participació de representants de diverses confessions cristianes i aquest any presidida pel bisbe auxiliar Sergi Gordo. També divendres a 8:00 del vespre, en aquest cas a l'Església Parroquial de Sant Pau de Tarragona, hi haurà igualment un acte inserit en aquesta setmana per la unitat. Igualment a Lleida, a 8:00 del vespre, a la parròquia de Sant Joan aquest divendres, i així successivament, durant els 8 dies, fins al 25 de gener. Estem ja en un camí d'unitat que moltes vegades, com recorda el Papa Francesc, ja es viu en les nostres famílies i les nostres comunitats. Avui parlarem de Nova Humanitas i de les sessions que ofereix regularment a Barcelona i altres llocs d'Espanya i de Portugal perquè ens autoconeguem tots una mica més i descobrim allò de bo que tenim entre nosaltres. Us presentarem una d'aquestes trobades, la més imminent, que serà el cap de setmana del 26 i 27 de gener, la setmana vinent, i el següent, el 2 i 3 de febrer, a Barcelona, al carrer Àliga, número 12, al barri d'Hostafrancs. En parlarem amb Josep Font, sacerdot i fundador de Nova Humanitas. I a la segona part ens visita Agustín Goytisolo, jesuïta amb experiència de 50 anys de missioner a l'Àfrica, sobretot al Txad. Parlarem amb ell de la seva experiència i de la seva missió també interreligiosa. Això i una miqueta més fins a 8:00 amb el vocabulari interreligiós, com cada setmana, salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Nova Humanitas, una escola de psicologia aplicada que emana d'un moviment cristià que es diu Mambré, ofereix regularment sessions d'autoconeixement amb el lema Descobrir la persona, autodescobrir-se. Parlem de la més imminent, que es farà el cap de setmana del 26 i 27 de gener i el següent, el 2 i 3 de febrer. Ens acompanya per fer-ho, com anunciàvem abans, Josep Font, fundador de Nova Humanitas. Mossèn Font, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Com està?
Bé.
Disposat sempre a oferir aquestes sessions que hem d'anunciar-ho i recordar-ho, són sempre de dia, de 9 del matí a 8 del vespre aproximadament, amb pausa per dinar, tant dissabte com diumenge i els dos caps de setmana. Per tant, és intens, però permet anar a dormir a casa, els qui ens escolten si viuen a prop de Barcelona, perquè la sessió es fa a Barcelona. Què és el que s'hi fa? Ens ho pot explicar, grans trets?
Deixa que digui una cosa primer de l'horari. Aquesta vegada, com que vegin de fora, començarem a 9:45.
Molt bé, mitja hora més tard.
Mitja hora més tard.
Molt bé, perquè hi ha una miqueta de marge, també. Ah, molt bé, perfecte, i no matinar tant.
Ah, això mateix, amb el fred que fa ara va molt bé. Això.
Va molt bé.
Què es fa amb aquestes sessions? Mireu, el que fem és, jo diria, és fer treballar la gent. I fer treballar la gent com? Que mirin dins seu. Normalment utilitzem la nostra intel·ligència per mirar cap a fora. Aleshores, en aquestes sessions intentem fer una parada i en lloc d'enfocar aquesta llum tan gran que és la nostra intel·ligència cap a l'exterior, intentem que les persones l'enfoquen cap a l'interior. I nosaltres què fem? Doncs mira, fem el que fa un guia turístic. El dia mira cap aquí, mira cap allà, mira l'altre indret. El que veuen les persones no ho sabem. Però l'interessant, el que ens interessa a nosaltres, és que la persona vegi què és el que té dins. I potser aquesta és una de les facetes més, ho diria, originals. No és que nosaltres diguem coses, sinó el que fem és que les persones se les diguen. I, és clar, quan una persona veu dins seu quelcom, doncs se ho creu. Si jo ho dic, se ho creurà o no se ho creurà. Però si jo l'ajudo que ho trobi ella dins seu, s'ho ha de creure la força. I què trobi dins seu? Hi ha gent que diuen, ai, no, vés a saber el que trobaré. Els hi fa por, li sembla que trobaran coses negatives. I no, estem fets a imatge i semblança de Déu. I el que la persona troba dins seu és sempre, sempre, essencialment positiu. Bé, seran coses que són essencialment positives, que tenen una taca, que tenen un bony, que tenen un forat, però això s'arregla. Aleshores, què passa? Que les persones, al mirar, els ajudem a que miren dins seu, i descobrir tanta positivitat, doncs queden, primer, sorpreses, perquè, malauradament, l'educació no els hi ha fet mirar gaire el positiu que tenen dins. I després queden sorpreses admirades i molt dinamitzades per cuidar totes aquestes llavors excel·lents que troben dins seu.
Llavors que després es poden fer realitat i desenvolupar de moltes maneres. Hi ha un telèfon que sempre ofereix Josep Font per als que estiguin interessats en aquesta sessió d'autoconeixement, que és el 61 61 64 006. Podeu prendre nota i repetir-lo, mossèn Font.
El telèfon és 61 61 64 006 i l'adreça és carrer Àguila 12. Està a 3 minuts al metro Hostafrancs i a 7 minuts al metro Plaça Espanya. És uns baixos i allà, els que vulgueu, veniu, ens trobarem i estic segur que estareu molt contents d'haver fet aquesta experiència.
Convé avisar, evidentment, es pot enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça info@novahumanitas.org, també si es prefereix, o consultar la web novahumanitas.org. És una experiència de compartir, no és una experiència acadèmica, és a dir, no es fa cap examen, no es fa cap curs,
no.
És simplement...
És un mateix que s'examina amb ell mateix.
Exacte.
Però més que examinar-se, jo diria, es descobreix. El títol és Descobreix de tu mateix. Jo diria, és Descobreix tot el positiu que tens dins.
Normalment aquesta sessió es fa amb un mínim de 8 persones i a vegades a una vintena arriben, és a dir, que no són moltes, però es comparteixen grup i individualment cadascú amb llibertat.
Ara m'estàs recordant una altra riquesa del grup i em sembla que tots els que l'han fet és l'experiència de poder ser transparents, de poder ser oberts, de poder... Per què? Perquè la gent s'han acceptat, allà no es condemna res, no es... A veure, no es fica cap tipus de qualificatiu, només una cosa cosa sí que es condemna, que és la mentida. Però part de la mentida tot està bé, la gent se sent vista, apreciada, estimada. I una altra cosa, veuen que tots som més o menys igual, que tots tenim més o menys els mateixos problemes i les mateixes solucions.
I tant. I a més és obert a persones de totes les creences, persones que busquen, persones creients, grans, joves. Animeu-vos, amics oients, si voleu participar en aquestes sessions d'autoconeixement. 26 i 27 de gener, 2 i 3 de febrer, podeu trucar al telèfon 616164006 o bé entrar a la web novahumanitas.org. Moltes gràcies, mossèn Josep Font, per haver-nos presentat aquesta sessió. Que vagi molt bé i que sigui profitosa per a moltes persones, que sabem que a molts, entre ells un servidor, els ha fet molt de bé aquesta sessió.
M'alegra molt el teu testimoniatge, Ignasi. Gràcies. Fa bé a molta gent.
I tant.
Molt. I el bé, a veure, no es veu. Jo em trobo amb persones que fa molt temps que l'han fet i diu, m'ha canviat la vida. Gràcies.
Que sigui així. Gràcies, mossèn Font, i enhorabona per la feina que fan. Adéu-siau.
Adéu.
Grups de diàleg. Les edicions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Congregacionalisme, cristianisme. En el protestantisme fa referència a un sistema d'organització eclesial que presenta la comunitat local com un cos de creients independents regit per l'escriptura, sense cap autoritat sinodal o episcopal. A Catalunya pertanyen al congregacionalisme els baptistes, els pentecostals, les assemblees de germans i els menonites. No obstant això, comunitats congregacionalistes poden agrupar-se en federacions per desenvolupar projectes comuns. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Agustín Goytisolo és el nostre testimoni d'avui. Ell és jesuïta, té 82 anys i porta una experiència de 50 anys com a missioner a l'Àfrica. Des de fa un any i mig es troba a la seva ciutat natal, a la capital catalana, després d'aquesta gran experiència missionera i també de diàleg interreligiós. Parlem durant els propers minuts amb Agustín Goytisolo. Ens acompanya ja aquí a l'estudi de Ràdio Estel, pare Agustín Goytisolo. Bona tarda, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Gràcies, bona tarda.
Primer de tot hem d'aclarir que vostè és cosí d'aquests famosos escriptors.
Tota una família, tres família. Tres germans, dels quals dos ja traspassat, i ens queda Lluís Goytisolo, que encara
molt bé.
És escriptor.
Al setembre de l'any 1968, vostè va iniciar una experiència de missioner a l'Àfrica que després es va allargar durant mig segle, com dèiem. Per què va decidir respondre a la crida que havia fet l'aleshores general dels jesuïtes, el pare Arrupe, d'anar a l'Àfrica com a missioner?
Jo havia estat interessat des de jove per l'aventura, si es pot dir, com un jove, missionera, que llegia dels jesuïtes des dels començaments, però de personalitats de gran empenta, com Francesc Xavier, el primer, i d'altres, que a la Índia i a Amèrica del Sud, hem vist la majoria de nosaltres, el film Mission, que és una perspectiva que no va únicament a fer la catequesi i a emplear una mica de cultura superior que ve, sinó que s'acosta a la gent amb un aspecte d'amistat. En general, tots anaven a dir, nosaltres tenim els nostres valors, però la Xina té els seus valors i els índies tenen els seus valors. I primer, l'amistat vol dir posar-se, en certa manera, al seu nivell. Si és un nivell alt, com a la Xina, es posaran com mandarines. Si és un nivell baix, com a Amèrica del Sud, es posaran al nivell dels indis. I aleshores, a poc, amb aquesta amistat, jo el que vaig viure, vas notar que podíem fer tenir una capacitat d'anunciar l'Evangeli, d'un ser just que ha vingut al món per ser germà nostre. I després, perquè vaig anar a l'Àfrica, perquè el pare Rupe va demanar expressament que uns quants jesuïtes, ja n'havia francesos i italians, faltaven uns quants de la banda d'aquesta d'aquí de,
del xat,
Catalunya, tot això.
Per anar al xat. De la banda de Catalunya per anar al xat, correcte. El resultat ha estat, concretament, 36 anys de missioner al xat i 12 més a Burkina Faso, dos països del Sahel africà marcats per la guerra, la fam i la pobresa. Quina ha estat la seva tasca en cadascun d'aquests dos països, pare Goytisolo?
Com li dic, anar a poc, acostar-me a la gent, que no tenen prejudicis en general, a més nosaltres no som francès, i aleshores això és un aspecte positiu, perquè és antiga colònia francesa. Doncs posar-se una mica al nivell, encara que les diferències culturals i de tota mena són grans, però es pot abaixar, es pot anar a visitar els pobles en un gran cotxe, un cotxe petit o en una petita motoreta, i passar la nit amb la gent, en el possible, intentar menjar i beure el que prenen, tenir cura una mica de la pròpia salut, i fer una missat que progressivament pot portar a presentar el missatge evangèlic. I després, amb el temps, vindran altres problemes, és a dir, els problemes seriosos d'aquells països, de la guerra i de la fam, perquè plou, són països que la puja no és molt regular, i d'altres que van venir, que o sigui, ajuda espiritual i ajuda de desenvolupament.
Efectivament, aquestes dues dimensions del missatge cristià. I podem dir, pare Goytisolo, que es pot evangelitzar, tenir una vivència espiritual profunda, compartida amb aquests pobles africans, quan cal, en molts casos, el més elemental per viure?
Certament, però no és que sigui un problema greu per a ells. El que és problema per a ells és l'actitud dels colonitzadors en general, en fi, dels que han vingut a oprimir o a xuclar les riqueses dels països, però una actitud de fraternitat no és cap nosa, cap dificultat. És a dir, ells són... No, la pobresa desitgen anar a fer estudis, això sí, però no són gent que demanen, perquè els basta poc per viure. El que desitja més és aquesta amistat i una apertura espiritual els agrada també.
Quina és la vivència i, sobretot, com és la vivència ecumènica interreligiosa a l'Àfrica i quina és la influència cada vegada més gran, per exemple, de les esglésies evangèliques provinents dels Estats Units, aquí al Txad i també a Burkina Faso?
Ens vam trobar al Txad amb la presència que havien arribat abans dels missioners baptistes americans. I els baptistes és una de les branques, hi ha moltes branques protestants, més difícils en relació amb l'Església Catòlica. Ens consideraven un no-res i gent que tenien que ficar-nos a la caldera de Pedro Botero, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, no tenien estima com de veritables cristians, però eren prejudicis. Ara, amb els contactes, l'amistat, les traduccions conjuntament, ha canviat moltíssim. En canvi, a altres països, com a la Burkina Faso, el problema és més bé amb el món musulmà, però no problema positiu. L'apropament és positiu. En el món del xat és de lluita també, perquè es creuen superiors a tots, la gent del nord. Hi ha una gran varietat.
I després suposo que el diàleg amb l'islam, amb les tradicions animistes, també és important, oi?
Això canvia. En el xat, pràcticament, són personalitats que tenen uns estudis islamistes que es pot dialogar amb ells, però si no, tenen un gran menys preu dels
cristians.
Es diuen kirtis, dels cristians. En canvi, al Burkina Faso jo vaig veure una altra actitud molt més acollidora i molt més de diàleg.
Avui parlem amb Agustín Goytisolo, jesuïta amb experiència de 50 anys com a missioner a l'Àfrica. Un continent conegut per la fam, per les guerres, gairebé sembla un càstig diví, podríem dir. Per què l'Àfrica, malgrat la riquesa natural, no és capaç de crear-la per als seus ciutadans?
És una pregunta que ens teníem que dir primer a nosaltres, els europeus en general, els nord-americans.
Perquè els deixem, no? Que no se'n surtin.
I no solament els deixem, perquè primer va ser una relació molt negativa del gran i el savi, el que potència, que va arribar, els primers que van arribar a l'Àfrica, van descobrir un continent obert i desorganitzat i sense armes importants. Aleshores van aprofitar i va començar, quan començava la riquesa i el desenvolupament americà, de l'Amèrica del centre i del sud, van dir com els indis, Bartolomé de les Cases, no poden, no són forts per treballar les mines i tot això, els negres podran fer-ho molt bé. I va començar l'esclavatge per en gran escala, perquè s'ha fet un estudi en 3 segles, van netejar tota la costa de l'Àfrica i arribaven barcs enormes, com Sant Pere Claver català, que va rebre a Cartagena d'Índies. O sigui que hi ha un abús enorme, que es va després canviar amb les colònies, que les colònies va ser dir, vosaltres són poca cosa, vosaltres ho farem una mica, diríem, coneixement de les ciències i que pugeu una mica els estudis, però teniu que donar-nos tot el que teníem, és a dir, poder tenir colònies per poder treure i xuclar totes les riqueses africanes, que són moltes. És el problema de l'Àfrica, que és molt ric en mines i en petroli i tot això. Sempre una manera d'actuar molt negativa entre europeus i americans i africans.
Per tant, fem primer l'autocrítica, en el cas dels europeus, i després ja direm si ells també han fet alguna cosa malament. Però, en tot cas...
Fet una mica malament, però per manca de preparació.
Clar.
I per aquesta idea de la corrupció. La corrupció és per tot arreu.
Sí, sobretot en el poder, efectivament. Per Agustín Goytisolo, 50 anys al continent africà marquen una empremta per a tota la vida. Quina és aquesta empremta que li ha deixat l'Àfrica?
Doncs mira, descobrir un món extraordinari. Jo me l'estimo molt, que té moltes capacitats. Si un s'acosta a l'Àfrica allà, amb les seves riqueses, de valors humans, el treball de la dona, el treball de la terra, descobreix és un món encara molt ric. I aleshores jo tinc molta amistat i després molt obert a la realitat religiosa. I és veritat que actualment la fe i l'Església va pujant molt allà perquè hi ha una obertura. És l'Evangeli anunciat als pobres realment estan més oberts que nosaltres.
I com
que tenim masses coses.
Sí, certament, perquè a més l'Evangeli dels cristians és molt obert a fer-se fins i tot compatible amb altres tradicions religioses, si cal. La tornada a casa suposo que ha estat doncs, com la sensació d'un final i de l'inici d'una nova etapa ja amb edat avançada, però mentre Déu li doni forces doncs, a fer altres serveis aquí,
encara,
no?
Encara faig a veure aquí, cada estiu me'n vas un parell de mesos per aquí. Sigui al Txad l'any passat, aquest any torno a Burkina Faso, per mantenir contacte i l'amistat.
Molt bé, fantàstic. Una missió jesuïta que és força potent. Encara hi ha altres religiosos de la Companyia de Jesús, europeus o d'altres països que es troben tant a Burkina Faso. I moltes vocacions nadives, que també és important, oi? Actualment és Europa el continent que necessita ser evangelitzat, podem dir?
Està clar que sí. Europa i Amèrica del Nord. I podríem dir amb el temps Amèrica del Sud. És a dir, el cristianisme ha tingut una evolució que té que reaccionar i, bueno, amb el papa actual i ens sortirem d'aquí, però estem en un moment de crisi.
Moment de crisi a Europa, moment de papers invertits, per dir-ho així, no?, en l'aspecte religiós i interreligiós. I podem dir també, pare Goytisolo, que Europa té un deute amb l'Àfrica? Em refereixo també a la qüestió de les migracions. Som hospitalaris amb els africans que venen aquí buscant un futur millor?
Som una mica hospitalaris. Crec que podem dir que aquí s'acull millor que a altres llocs d'Europa, però és poc. I a mi em fa pensar molt aquestes notícies d'aquest jovent que arriba, que s'escapa, que no ve sense família. Els hem d'acollir encara que són pobres nois que perduts en la natura. És un deure de conjunt. Tenim deute amb l'Àfrica. Els que arriben hem d'acollir-los el millor possible i integrar-los a la nostra societat.
doncs queda dit acollir-los el millor possible i integrar-los a la nostra societat. Molts africans que venen entre nosaltres. Potser dos detalls per acabar, pare Goytisolo. Vostè coneix personalment el papa Francesc, un jesuïta com vostè, a més de la mateixa edat, eh?
Sí, ja el conec, de segueix molt les seves...
Però no havia tingut ocasió de saludar-lo ni a l'Argentina ni aquí a Europa. I l'actual superior general, Arturo Sosa, el propòsit?
Sí, l'hem vist en passat.
Molt bé. Bé, doncs, moltes gràcies per la seva presència entre nosaltres. Enhorabona per aquesta experiència missionera. La qüestió interreligiosa a Burkina Faso i al Txad, com està? Hi ha majoria cristiana en algun d'aquests dos països? O
a Burkina Faso molt més. Mm-hmm. Jo, per dir-li que d'aquí dos mesos sortirà un llibre de les meves experiències salàfiques que es titularà Caminando por África.
Molt bé, doncs aprofitem per avançar-ho. Caminando por África, un llibre que sortirà d'aquí dos mesos, sí, d'Agustín Goytisolo.
De totes aquestes experiències, les més punyents, les més interessants, les més vitals.
Doncs ens hi apuntem al títol i estarem molt pendents per poder-lo llegir.
Per ajudar altres. Jo he rebut molt i vull compartir el que he rebut.
Magnífic. Moltes gràcies, Agustín Goytisolo, jesuïta, per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé i fins una propera ocasió. Bona tarda, enhorabona.
Molt agraït.
Ens acomiadem amb una cançó d'un grup que es diu Mac més S. Interpreta una cançó que es titula A de Txad, composada amb motiu d'una festa solidària que es va fer ara fa 3 anys a un col·legi de la Companyia de Jesús de Valladolid. Fem nostre el contingut d'aquesta cançó i acabem també dient-vos que aquest dissabte es fa a l'Arc de Triomf de Barcelona un acte cívic en solidaritat amb els cristians perseguits i amb altres víctimes d'altres creences que, per raó de la seva fe, del seu credo, han patit la persecució. Està organitzat per Justícia i Pau, pel Centre Ecumènic de Catalunya, per l'Acció dels Cristians, per l'Abolició de la Tortura i per Pax Romana. Dissabte, a les 12, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Acte públic i obert a tothom. Gràcies per la vostra companyia. Temps de diàleg torna dimarts vinent a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions al Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona setmana, adeu-siau.
De diàleg.
Esta noche, en la oscuridad, cerraré los ojos y susurraré muy bajito, gracias, para que llegue a todas las personas que, aunque nunca han venido aquí, nos ayudan porque saben que existimos.
Radio Estel. Ets oient fidel de Ràdio Estel?
Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.